de l'Audiència Nacional que decreti presó incondicional i sense fiança per a Miguel Bernat i Luis Pineda, dirigents de Manos Limpias i Ausbank. Els dos i en 9 persones més els van detenir, recordem-ho, divendres en l'operació Nelson, acusats d'extorsió a bancs i a particulars a canvi de retirar demandes. Tots dos i 3 persones més han passat ja a disposició judicial avui al matí, a primera hora després d'haver-los interrogat la policia durant el cap de setmana. Aquest migdia el jutge Pedraz els ha interrogat tots dos i en acabar les declaracions el fiscal ha formalitzat la petició de presó. Seguim, lògicament, pendents de l'Equador, on es viu avui el segon dia posterior al terratrèmol de magnitud 7,8 i que sacsejava dissabte a la nit al país, amb el resultat de la mort de prop de 300 persones, segons l'últim balanç, i més de 2.500 ferits. També hi ha un nombre de desapareguts que el vicepresident de la República, Jorge Glass, no ha concretat avui. El president Rafael Correa, que era a Roma en el moment del sisme, ha volat a la ciutat de Manta, una de les poblacions més afectades. L'epicentre del sisme s'ha situat entre les localitats de Cojimies i Pedernales. El govern de l'Equador ha decretat l'estat d'excepció a nivell nacional d'emergència a les províncies més afectades. I mentre comencen a materialitzar-se les iniciatives de solidaritat, avui, una mica abans de 8:15, en directe i a l'inici del programa El Mirador de l'Actualitat, entrevistarem el bisbe de la diòcesi de Riobamba, molt propera a la zona afectada. Monsenyor Julio Parrilla ens comentarà les impressions que té en nom de l'Església a l'Equador, també com a portaveu de l'Episcopat Equatorià. I l'alcaldessa Ada Colau contracta l'exconseller de Política Territorial i Obres Públiques, Pere Macias, per liderar la connexió dels dos tramvies per la Diagonal de Barcelona. Segons informa Televisió de Catalunya, el fins fa poc diputat de Convergència al Congrés serà el director estratègic del projecte. Macias, doncs, haurà de donar un impuls definitiu al projecte un cop els estudis tècnics encarregats per l'Ajuntament de Barcelona han avalat la connexió del tramvia per la Diagonal i l'han considerada l'opció de connexió més eficient. També és notícia Rodrigo Rato, que després que hagi sortit a la llum el seu nom als papers de Panamà, ha denunciat avui que Hisenda va iniciar una caça de bruixes contra ell quan va obrir una causa general que buscava qualsevol motiu per acusar-lo de diversos delictes. Avui ha negat que tingui cap compte amb paradisos fiscals i assegura que els diners els ha declarat sempre legalment a Hisenda. Fins aquí l'actualitat i fins aquí la fórmula Estel. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel.
Vols passar les tardes més divertides? Doncs no t'ho pots perdre. T'esperem totes les tardes de les 6 a 6:45 amb en Pere Espinosa i el seu nou programa, Un gran somriure.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.
Et ve de gust un viatge increïble? Doncs del 9 al 16 de maig no et perdis el Xipre Monàstic amb el Club Més Amics. Coneixeràs les antigues ciutats de Salamina i Famagusta, el jaciment arqueològic de les tombes dels reis i el castell medieval de Limassol, entre d'altres. El Xipre Monàstic del 9 al 16 de maig amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu. L'Odissea de la Veu. Cada diumenge a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Amb Toni Guerrero. L'Odissea de la Veu. Les noves veus de la lírica a Ràdio Estel. Amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran, quina felicitat. Estem amb tu, estem a Ràdio Estel i comencem nova setmana. Avui és dilluns, dia 18 d'abril de l'any 2016. I avui, naturalment, tal com no us deia, comencem una nova setmana. Tenim un programa tan apretat, que tenim que començar de seguida i, per tant, amb satisfacció, Lluís Torrelles, estimat, benvingut.
Hola, Toni, bona tarda.
Bueno, et veig una cara que hi ha moments que somrius, hi ha moments que estàs trist.
Estic una miqueta bipolar.
Tens moltes coses que explicar-se, però aquest motiu de tristesa pot ser o està relacionat amb el Futbol Club Barcelona?
Doncs, malauradament, per suposar, Toni, sí, el Barça està en una situació que jo no la preveia, però en els pitjors malsons durant aquesta temporada, sincerament.
Doncs molt bé, doncs en Josep Pons estarà de seguida amb nosaltres, que ens té també moltes ganes d'explicar-se moltes coses de la situació actual present del Futbol Club Barcelona. Però per començar, què tenen que fer els nostres oients per participar en el programa, contacta amb nosaltres?
Doncs mira, en primer lloc ens poden trucar a un dels nostres telèfons, que són el 93-409-2771 i el 93-409-2772. Aquests són els nostres telèfons. A més, ens poden escriure un correu electrònic a la nostra adreça estemamtu@radiostel.cat, estemamtu@radiostel.cat, i a les xarxes socials ens trobaran al Facebook, a estemamtu, la pàgina així es diu, estemamtu, i al nostre Twitter, al nostre perfil de Twitter, estemamturadio.
El darrer dissabte es pot, no sé, catalogar o pensar que ha sigut un dissabte, jo crec que sí, no? Inolvidable per tots nosaltres, per l'equip d'aquest programa, per Ràdio Estel, pel Punt Avui Televisió.
Home, jo crec que sí, Toni. Abans em deies, estàs una miqueta... Estàs somrient, estàs trist... Doncs, Toni, la part del somriure, la part d'estar content, jo crec que ve precisament per aquest dissabte que vam passar al CaixaForum gravant l'Odissea de la Veu. El primer programa, el segon, el tercer... molts programes de matí i de tarda... Programes que, per cert, Toni, s'emetran ja aquest mateix divendres, s'emet el primer a 9:45 de la nit al Punt Avui Televisió. Això és el que vam fer el dissabte, va ser un dia espectacular, molt especial, i amb... també, si em permets, Toni, voldria agrair, ara que estem en aquest moment, agrair a totes les persones, tots els nostres amics de la ràdio que es van passar i van estar participant amb tots nosaltres d'aquesta odissea de la veu.
Bé, i què et va semblar la presència de la Mercè Rega, la nostra companya d'aquí, de Ràdio Estel, que era la primera vegada que feia televisió?
Bueno, jo em vaig quedar com si portés tota la vida fent-ho. Va ser espectacular, ho va fer molt i molt bé. A més, va ser aquesta connexió perfecta entre el jurat i tu, Toni, i tu, el presentador.
Bueno, ja saps que l'experiència és un grau, no? Però és que hem posat els peus a terra, no? Bueno, doncs tot el que estem explicant suposo que deu estar content també amb Valentí Ferràs, que ja saben vostès, senyores i senyors, amigues i amics de Ràdio Estel, el senyor Valentí Ferràs és el director de CaixaForum, d'on estem assolint aquest èxit líric i, naturalment, també cultural. Valentí, bona tarda.
Bona tarda, Toni, què tal, com esteu?
Bueno, doncs ja ho has escoltat, contents, feliços, jo suposo que t'ho han explicat i tu també deus estar una mica content, no?
Home, estem contents, de fet, el programa va anar molt bé, el nostre públic que va tenir ocasió d'assistir-hi van sortir emocionats de la qualitat dels intèrprets, de les veus, i jo, per part meva, que vaig poder veure parat els assajos, també així ho ratifico. Per tant, enhorabona a tots.
Moltes gràcies, Valentí. Com està l'agenda de CaixaForum ara que comencem la setmana?
Doncs, com sempre, farcida d'activitats, i aquesta setmana, a més, doncs, tenint en compte que arriba Sant Jordi, i a CaixaForum Barcelona el volem celebrar, tenim molt clar que hem de mantenir la nostra programació i, de fet, fem, com sempre, moltes activitats adreçades a la família el dissabte i el diumenge, però amb la singularitat de que aquells que vinguin a les activitats, a més d'assistir a les activitats, podran gaudir d'un obsequi d'un llibre que els hi farem aquí a CaixaForum. I programem, doncs, el cicle Petits Cinèfils, i en aquest cas projectarem la pel·lícula L'Ovella Saún, una pel·lícula de l'any 2015 sobre un personatge molt popular que disposa, de fet, de la seva pròpia sèrie d'animació des de l'any 2007. És a dir, tot un clàssic i una bona oportunitat per gaudir en família amb aquest personatge. I dissabte 23, dia de Sant Jordi, a les 17:30 hores, i diumenge 24 a les 12, tindrem un concert familiar amb els components de l'Orquestra Àrab de Barcelona, amb el seu espectacle Un té a la menta, un repàs a les músiques del Magrib. I recordeu que aquells que vingueu a CaixaForum a gaudir d'aquest concert i del cine familiar, tindreu un llibre d'obsequi. A més d'aquesta programació especial de Sant Jordi, durant aquesta setmana, demà, tenim una sessió més de les grans figures de l'òpera actual, a càrrec conduïda per Marcel Gorgori, i que en aquest cas posen el cas estudi de la soprano lírica russo-austríaca Anna Netrebko, una de les veus més versàtils de l'actual escena lírica, amb un llarguíssim repertori d'obres de Donizetti, de Bellini, Mozart, Verdi, Puccini o Tchaikovsky, entre altres. Una bona oportunitat per endinsar-se en el coneixement de la lírica més actual. Dimecres continuem amb el cicle Gaudí de l'Art, a càrrec de la catedràtica d'Història de l'Art Estrella de Diego, que aquesta vegada agafa una peça molt característica de l'exposició que tenim dedicada als impressionistes i moderns de la col·lecció Phillips de Washington, i és una pintura exquisita del francès Henri Fantin-Latour, un dels grans mestres de les natures mortes, i en aquest cas és una obra que es titula Els préssecs. I realment, quan els veus, aquests préssecs, és que te'ls menjaries. I és una bona oportunitat, doncs, per conèixer una miqueta aquest gènere i aprofundir-hi. També recordar que tenim per totes les famílies visites en família a l'exposició. La podran trobar en la web de CaixaForum, que és www.caixaforum.com, així com també anem obrint visites per al públic general perquè puguin visitar en grup acompanyats d'un guia, perquè estem veient que realment la gent ho valora molt i disfruta molt d'aquesta activitat. I després, com a cosa excepcional aquesta setmana, tenim un certamen internacional, una trobada que sota el títol de 2016 Cultures analitza tot el que està esdevenint en el món de la cultura, amb els nous formats, noves maneres de gestionar el públic, noves activitats, etc. I durant dues jornades tindrem els millors experts que ens posaran una mica de llum a com podem treballar i quines oportunitats ens ofereix el futur.
Doncs moltes felicitats, Valentí Ferràs, que segueixin també els èxits més que demostrats i molt positius de CaixaForum. Una abraçada, Valentí.
Gràcies, una abraçada per tots vosaltres. Records a tots.
Adéu-siau.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Restaurant Casa Calvet. Més de 20 anys creant sabors a l'icònic edifici d'Antoni Gaudí. Una excel·lent varietat de carns i peixos de la millor qualitat, combinats amb la nostra extensa bodega. Restaurant Casa Calvet. Ens trobaràs al carrer Casp 48, a Barcelona. Reserves al telèfon 93 412 4012. 93 412 4012 i casacalvet.es.
T'agradaria assistir a un curs de forma gratuïta per educar en família? A Estem amb tu, de la mà de GEC Família, ho estem sortejant. Per participar, truca al 93 409 27 71, 93 409 27 71, o escriu un correu a estemamtu@radiostel.cat, estemamtu@radiostel.cat, perquè sempre has d'educar en família.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència mèdico-quirúrgica de nivell internacional. I a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Aquesta bandera la coneixem tots, l'estimem tots, però les coses no van massa bé en aquests moments pel Futbol Club Barcelona. Abans que res, amics i amics, ja saben vostès que aquest programa no és un programa esportiu. Esportiu, ho toquem aquest apartat de quan en quan i quan és notícia o quan els hi tenim que explicar alguna cosa. Naturalment, tinc companys i amics que es dediquen al periodisme esportiu i que, naturalment, ho fan 100.000 vegades millor que un servidor. Avui els hi parlo no tan sol com periodista, també els hi parlo com amic i, naturalment, com culer. Estan passant coses molt estranyes al Futbol Club Barcelona. Abans que res, vull donar la meva felicitació amb els socis, els seguidors, els aficionats, per aquesta recta final d'aquestes dues setmanes tràgiques i que han sabut estar una vegada més a d'on tenen que estar i a d'on saben estar. I que han demostrat una vegada més el cor blaugrana. Els hi podria dir moltes coses, però Josep Pons també està preparat i entrarà de seguida. Però els hi vull dir alguna cosa. Per exemple, el trident, quan no funciona, a l'Iniesta sol no pot guanyar un partit. L'entrenador, el Luis Enrique, va ser millor, o anomenat el millor entrenador del món, perquè tenia en aquells moments un dels dos equips més importants del món. Dintre dels casos que crec preocupen i que la veu està al carrer i que vas a prendre un cafè, com hauran fet vostès aquest matí, i entren en un bar, no tan sol el que hauran comentat ja amb els seus fills i amb la seva família, es parla d'algun jugador. I del jugador que es parla més és del Neymar. El Neymar té grans problemes a través del seu entorn. Ho dic així. Ara vostès poden assabentar-se i investigar. Aquí s'està, no sé, preparant no perquè ja està funcionant, o per desgràcia pel Futbol Club Barcelona, s'està formant un grup que, segons la informació que tinc, té molt que veure ja amb aquell grup que tots volem oblidar, Ronaldinho, Deco i tota aquella gentussa. I això comença, repeteixo, amb l'entorn del Neymar. Que me quiero marchar a la Copa América. Que quiero ir a las Olimpiadas. Bueno, i moltes coses més. El tema de l'entrenador. Per què no va fer cap canvi ahir? Primer, perquè crec que això ens ho explicarà en Josep, que no tenia banqueta i tampoc tenia el que tenia que tindre els homes per canviar algú de l'equip. El Neymar anava a la seva. El Suárez està bastant despistat. I el Messi està obsessionat i angoixat també per l'entorn que té el seu pare dintre del món del futbol i les coses que estan succeint. Per tant, el trident no funciona. I ja per finalitzar amb el tema de l'entrenador, el Luis Enrique, jo crec que és un maleducat, jo penso que és un prepotent, i una prova més va ser la que va succeir ahir a la roda de premsa. Un becari, que avui en dia se'ls diu becaris, i la majoria, un tant per cent elevat, són ja professionals de la premsa, amb títol, li va fer una pregunta. ¿Tiene algo que ver o tiene culpa el estado físico y la planificación que se ha llevado hasta ahora? Aquest noi es diu Víctor Malo. Resposta de Luis Enrique. ¿Cuál es tu apellido? El nano. Malo. Pues con esto está dicho todo. Socis, sou vosaltres els que teniu que prendre decisions. Però no van les coses com tenen que anar. Per tant, desitjo, de veritat, encara poder hi ha temps de guanyar aquesta lliga. però si no es controla en el que bon sentit els he explicat a tots vostès, anem malament. El que no estigui a gust al Barcelona, com el Neymar, perdoni per l'expressió, perquè saben que som un advocat, que foti el camp i que paguin. El Neymar portarà molts problemes. Josep Pons, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni. Veig que estàs realment defraudat, com tots els barcelonistes, evidentment. Però jo crec que hauríem de fer, estimat Toni, un anàlisi global de la situació actual. Aquests fets no es produeixen amb aquesta diferència de resultat després de 39 partits sense perdre, aquesta davallada absolutament justificable si analitzem els fets que l'han produït. Tot és degut, estimat Toni, a una mala planificació de Zubi. Arrastrem aquest lastre d'aquests fitxatges nefastos, injustificables, com Douglas, Vermeulen, Mathieu, Song i les incorporacions fins i tot de Munir, Sandro, un Alba que evidentment tampoc ens dona el nivell, corre molt però amb cap precisió. El Barça B no és alternativa, el tenim a la meitat de la taula per darrere d'equips molts més modestos i dos juvenils, el futbol formatiu del Barça, que fins fa 4 dies era el millor, realment a un nivell preocupant. Tot això és obra de Zubi, com ho va ser en el seu moment regalar a Thiago. Thiago és el millor centrocampista que podríem tenir, i ho demostra Pep Guardiola com l'incorpora al Bayern de Múnich i és titular quan està bé físicament. Podem dir que el Bayern en aquest moment potser és el millor club del món, amb el Barça, i bueno, després podem discutir amb algun altre equip, no? Que el Barça el regala pràcticament de forma incomprensible. Només jugant un minut els 2 o 3 últims partits de la temporada del Tito, que el Barça ja havia guanyat la Lliga, el Thiago valia 90 milions. No 18, que és el que va pagar el Bayern per Xavi Martínez. O sigui, va pagar el Bayern per Thiago i va pagar 40 per Xavi Martínez. Injustificable, absolutament. Evidentment, estimat Toni, falta fons d'armari. El Barça només té en aquests moments 9, 10, sent molt generosos, 11 jugadors nivell Barça. Ja he mencionat els 7 o 8 de la banqueta, que excepte Marc Bartra, que no entendrem mai com Luis Enrique no ha comptat amb ell, amb la qual ens demostra la seva falta de visió. Un entrenador com Vicente Belbosque compta sense jugar i confia en ell per la selecció A. Tenim 2 laterals vulnerables, un centre del camp que falta creativitat, falta la figura d'un Xavi o d'un Thiago, si Xavi ja, per raons d'edat, evidentment no pot estar. I, evidentment, com tu has dit molt bé, tenim el millor trident de la història del futbol, que tapava tots els forats. Últimament, sense jugar bé, guanyaven partits gràcies a les genialitats d'aquest trident. Actualment, d'aquest trident, només Luis Suárez sol està a l'alçada, perquè ni Messi ni Neymar ho estan. L'equip contrari, Toni, ens desactiva amb absoluta facilitat. Intentem, tant Iniesta com Messi, com Neymar, com el propi Suárez, sempre pel mig, i arribar fins al fons amb la pilota. Això és impossible, al contrari ho sap, generen un embut, ens regalen les bandes i és impossible de superar aquesta barrera de 9 o 10 homes. Luis Enrique no és entrenador pel Barça. No ho diem ara en aquest moment. Ho vam dir ja abans de Noeta. A Noeta, Xavi Hernández va agafar la batuta amb el president del Barça i van posar ordre. Es va imposar l'autogestió dels líders de l'equip. Messi, Suárez, Mascherano, Piqué, Alves. Però què passa? Que quan no hi ha un líder a la banqueta, el futbol es torna previsible. I la falta, estimat Toni, de banqueta, de fons d'armari, ha provocat un agotament que dona el resultat actual. Però a part és que Luis Enrique és el màxim culpable en Zubizarreta, que per cert el va fitxar amb ell també, de forma equivocada. Contra el Madrid ens va clavar la puntilla moral. Això genera pressió, nervis, desconfiança, dubtes, inseguretat a l'equip. Al minut 65. Fins aleshores el Barça havia jugat molt millor que el Madrid, dominant, controlant. Molt bé. Marca Piqué, estem a 13 punts. El Zidane, de forma molt astuta, i això que acaba d'arribar i tampoc ha demostrat res, li diu al seu equip que es replegui. I Luis Enrique, de forma ingènua, segueix pressionant a dalt, deixa forats a darrere, possibilitant els espais pels quals un equip amb la pegada del Madrid, Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema, evidentment van aprofitar. Per comptes de dir, som líders, 13 punts, al minut 65 estem cansats, veniu vosaltres, genereu espais i els aprofitem amb el trident. Greu error, repeteixo, Toni, que ha generat aquest moment de dubtes, de desconfiança i d'inseguretat actual.
Bé, doncs està tot dit, senyores i senyors. Ara, bé, si es guanya la Lliga, tot això, doncs, poder s'oblidarà. Però el que no es té que oblidar, que té que haver-hi canvis, que té que haver-hi nova planificació i que realment, repeteixo, el Barça és abans que res. Josep, una forta abraçada.
Una forta abraçada, estimat Toni.
Adéu-siau.
Adéu.
El nostre convidat d'avui, senyores i senyors, perquè en aquest programa també posem música, bueno, i quin cantant, i quins records, Richard Anthony.
les taches de sang, ce ne sont que des roses.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93 745 1614, 93 745 1614 o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
És a la família on aprenem a ajudar, a col·laborar, a conviure i, sobretot, a somriure. I nosaltres volem ajudar-te a fer-ho. Tu perdràs? Educar en família. Cada dijous a les 5 de la tarda, el programa Estem amb tu. Un espai gentilesa de la Fundació Joaquim Molins Figueres amb la col·laboració de GEC Família.
60.000, 23.000 o 30.000 només són nombres. El que els fa grans són les històries que tenen darrere, com els 60.000 infants atesos, els 23.000 llocs de treball creats o els 30.000 habitatges socials. Gràcies a tots per fer-ho possible un any més. Obra Social La Caixa, l'ànima de la Caixa.
Si vols participar al nou concurs líric L'Odissea de la Veu, visita la nostra pàgina web marfilproductions.com, marfilproductions.com, i fes clic a l'apartat L'Odissea de la Veu. Allà trobaràs tota la informació. L'Odissea de la Veu.
Amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.
Estem amb tu, Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Naturalment que estem amb tu, que estem amb tots vosaltres, que estem amb tots vostès, i ens agrada molt ajudar els nostres oients, bueno, jo tinc que dir els nostres amics, perquè crec que som molt amics tots, som una gran família, que nosaltres fem ràdio i vosaltres l'escolteu. A la sintonia de Ràdio Estel, per tot Catalunya, per Andorra, i que arriba perfectament també a la Vall d'Aran. I com que es volem ajudar, avui està present aquí al programa l'advocat Manuel Rodríguez Mondelo, que us explicarà coses molt interessants i, per tant, anem a començar. Manel, benvingut i bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
Podríem parlar de moltes coses avui, però, bueno, em sembla que tot és molt interès en assessorar els nostres oients i informar-los de que realment, què és tot això dels papers de Panamà.
Pues bueno, ara és un tema molt d'actualitat i fonamentalment, pel que no hagi estat molt el cas del que ha dit la premsa, els papers de Panamà són una filtració de documents d'un despatx en concret d'advocats de Panamà que es dedica fonamentalment a constituir societats a Panamà per persones i altres societats estrangeres. I, bàsicament, per què té importància? Té importància perquè, realment, a Panamà, les societats són fiduciàries. Què significa això? Que mai podem saber qui hi ha darrere aquestes societats, perquè allà funciona com si fossin en un consell d'administració. El que signa tots els documents és un advocat, normalment del propi bufet d'advocats, aquest despatx d'advocats, i, per tant, si anem a la Cambra de Comerç, el que és el registre de la propietat, el registre mercantil, on podem veure les societats, qui les administra, etcètera, etcètera, doncs allà no ho podem veure, això. Llavors, aquesta falta de transparència, el que ha donat és que sigui notícia, perquè ara estan sortint els papers interns d'aquest despatx d'advocat, que són els personatges que els hi han encarregat aquestes societats. I, bueno, tot això podrà tenir una sèrie de conseqüències importants. importants.
Jo em faig una pregunta, segurament també als nostres oients. I això per què ha sortit ara? Ara perquè si hi ha tot... Perdó, avui tinc que dir paraules que no les tinc mai, no? Però ha sortit tot aquest merder ara, en aquests moments, que també la situació al nostre país està molt malament.
Jo crec que no ve tant pel nostre país, perquè fa uns dies, els primers dies que va sortir el tema dels papers de Panamà, vaig veure algun periodista va fer un plànol, un mapa mundi, i amb puntets vermells on sortien els personatges que tenien societats allà a Panamà, amb aquest despatx. I, curiosament, pràcticament no hi havia cap americana. No hi havia cap americà, ni americà ni canadencs, que sortissin aquests papers de Panamà. Clar, quan Panamà, perquè és un país molt proper, que fa molts negocis a Centroamèrica, a Sud-amèrica, i Panamà és un centre financer i legal de funcionament molt important, era molt estrany. Llavors, ara ja han sortit informacions de que si és una filtració promoguda pels Estats Units, perquè fonamentalment hi ha molt personatge de l'antiga Unió Soviètica, Rússia, països de lo que era el bloc soviètic, etcètera, que volien enfonsar una miqueta tot el poder econòmic que ara estan en crisi dels russos, dels xinesos, fins i tot, etcètera. No sé, la realitat la sabrem segurament d'aquí molt de temps.
I què és un paradís fiscal?
Bueno, doncs un paradís fiscal és un país amb el qual té baixa o nula tributació. És a dir, amb aquell amb el que si muntem un negoci, muntem una societat i comencem a gestionar ja ingressos, pagaments i demés, no ens faran pagar impostos, ens faran pagar molt, molt poquet. És a dir, si tenim que els països europeus estem pagant tributacions al que és a l'impost de societats del 25, 20, 30%, pues allà no pagarem res, o pagarem un 1%, o pagarem una quantitat fixa al cap de l'any, que això és molt típic en aquest tipus de previsió fiscal. I, a més, tenen una altra connotació, és que no donen informació, ni dels socis administradors, de les persones que hi ha a darrere, ni de res de res. I això és una miqueta el que es coneix com a paradís fiscal.
Quants existeixen? Aquesta és la pregunta del milion, però també te la vull fer, no? Quants existeixen a l'actualitat de països?
Ara no sabria dir exactament, però sobre uns 30. Bueno, el que considera l'Agència Tributària Espanyola com a paradisos fiscals, que són molt més que el que considera la OCDE, que és una miqueta la que marca el format típic d'intercanvi d'informació i el que finalment els països acaben per entendre com a paradís fiscal. Però aquí, com tenim una agència tributària que és molt estricta i molt exigent, tenim més països. Però al voltant dels 30. Abans hi havia molts més, eh?
I quan és, es pot dir, legal tenir diners en un paradís?
Per exemple, és legal, i poso un exemple que he viscut i bueno, que és totalment legal, que és, per exemple, a Panamà, durant aquests últims anys, s'ha estat construint el canal de Panamà, la nova esclusa. I hi ha moltes empreses espanyoles que, amb la crisi de la construcció, i com que no es feien obres públiques aquí a Espanya, van marxar a Panamà per fer obres allà, directament del canal o indirectament de lo que eren serveis col·laterals. I, clar, una empresa espanyola se'n va a Panamà per treballar a Panamà i per facturar a Panamà, doncs no té cap problema. Constitueix una societat allà perquè li demanaran per facturar segurament i no tindrà cap problema. Liquidarà tots els seus impostos allà i si depèn d'una societat filial d'una matriu espanyola, pues repercutirà aquests impostos aquí, tornarà a tributar, si la tributació és diferent, que aquí són els convenis de doble imposició, i no hi ha cap problema. Igual que a l'estalviador, que per una qüestió financera, troba un banc a Panamà, a Suïssa, a Andorra, a qualsevol país dels que abans eren paraïsos fiscals, que li donen una retribució millor i els declara aquí, no hi ha cap problema.
Manel, i quines lleis regulen tot això i qui els controla?
A veure, en principi no hi ha lleis que controlin això, i aquí tenim el problema ètic de que els països i les grans fortunes han permès i continuen permetent que hi hagin paradisos fiscals. És cert que hi ha dues maneres de fer-ho. Una, per ocultar directament ingressos, i això porta a un altre problema més gran, que és la del blanqueig dels capitals, de lo que són, pues això, narcotràfic, tràfic d'armes, etcètera, que ja venen d'una altra qüestió i és més complicat. Però, a més, el problema és que aquí només ens podem regular per lo que és la normativa espanyola. Llavors, nosaltres, si tenim calés a fora, els hem de declarar. Si tenim ingressos a fora, els hem de declarar. Si no els declarem i ens enganxen, doncs tindrem un problema greu a Hisenda, que és el que ara es veu que podria passar tota aquesta informació que surti als papers de Panamà.
Ara, poder, jo m'estic preguntant també, i els oients, potser també s'ho pregunten, si és legal dintre d'una societat de Panamà, quin és el problema?
Bueno, el problema és el que deia abans, la falta de transparència. És aquells casos en què la societat no s'ha tingut per tenir un rendiment d'una activitat econòmica empresarial real i efectiva, i s'ha tributat per això, sinó que, com deia, hi ha aquesta falta de transparència, perquè no sabem mai qui hi ha darrere d'aquestes societats, i, per tant, el que estem és amagant uns rendiments. Per exemple, i ja que has parlat abans del futbol, ha sigut molt típic i ha sigut, bueno, fins i tot hi ha hagut grans problemes jurídics amb alguns jugadors, que la fitxa, una part de la fitxa, se li pagava amb un royalty amb un paradís fiscal. I com es feia? Pues a través d'aquestes societats. Societats a la qual no es veia qui hi havia darrere, pues hi havia un jugador de futbol, o el pare del jugador de futbol, o la família del jugador de futbol, o una societat que estava finalment controlada per aquest jugador de futbol. Clar, tenim el problema de que si a aquest jugador li pagaven per 4 anys de fitxa, pues, no sé, 100 milions d'euros, la meitat es quedava Hisenda. Llavors, menys una època va ser la famosa llei Beckham, que llavors es va promocionar que vinguessin. Bueno, es va fer per, teòricament, per investigadors, per portar investigadors estrangers, però al final se li va dir llei Beckham perquè era més per futbolistes. És a dir, si li tinc que pagar al Beckham 100 milions d'euros i la meitat se'n porta Hisenda, em dirà que no vindrà. Llavors, una de dos, o el deixem i li paguem a un paradís fiscal, o li deixem uns anys que tributi molt menys, i llavors vindrà i no hi haurà problema.
Manel, en aquest moment em passa la Inés aquesta nota, jo me n'alegro moltíssim, que molts oients estan contactant amb nosaltres, amb l'equip de producció, amb la Inés Granados, que ens diuen que moltes gràcies, que estan molt satisfets de Beta Legal, i especialment que estan molt agraïts perquè quan anunciem nosaltres que truquin en aquest telèfon, que donaré de seguida, que tindran la primera visita només per orientar-se, per conèixer l'equip de Beta Legal, diuen que alguns ja ho han fet, i que us ho agraeixen moltíssim. Clar, a vegades és la primera visita, però naturalment veuen de seguida el servei, la qualitat, el prestigi de Beta Legal, s'animen i tornen a Beta Legal. Cosa que jo també els agraeixo a tots els meus oients. Per tant, truquin ara mateix 93 745 16 14. 93 745 16 14. I per què? I per què es tenim que amoïnar si tenim el millor servei quan ho necessitem o ho precisem? 93 745 16 14. Senyores i senyors, la legalitat a Beta Legal.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Quan jo era petita, els meus pares em van ensenyar que la família és un dels millors camins cap a la felicitat. Petits gestos com jugar amb mi, acompanyar-me al futbol, explicar-me un conte abans d'anar a dormir, ajudar-me amb els deures i tants petits grans moments que convertien el meu dia a dia en una gran experiència. I tu? Tu perdries? Educar en família. Cada dijous a les 5 de la tarda, el programa Estem amb tu. Un espai gentilesa de la Fundació Joaquim Molins Figueres, amb la col·laboració de GEC Família.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93 745 16 14, 93 745 16 14 o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
Si les drogues no et deixen viure i no saps com sortir-ne, truca'ns. A CECAS portem més de 20 anys lluitant contra la drogodependència i ajudant a les persones que, com tu, ho volen deixar. CECAS, una porta per sortir de la droga. 93 317 78 20. 93 317 78 20.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Doncs seguim amb el nostre bon amic, el Manel Rodríguez Mondelo, en nom sempre de Beta Legal. Manel, què vol dir offshore?
Les estructures offshore, suposo que vols
sí,
dir, no?
Sí, exactament, offshore.
Les offshore, pues, al final és això, és una miqueta aquelles estructures que moltes multinacionals, per exemple, constitueixen per intentar tenir una tributació final molt més reduïda. Per exemple, tenim, ara que també han sortit en premsa fa poc, el tema de Google, el tema d'Amazon, algunes d'aquestes grans empreses tecnològiques que tributen a Irlanda, perquè tenen, en un lloc concret d'Irlanda, tenen una tributació molt inferior de qualsevol altre país europeu. I per això les ventes que es fan, doncs, per exemple, a Espanya, França, Alemanya i més, el benefici l'acaben tributant allà. Bueno, ara hi ha un moviment regulatori per intentar que del que es ven a cada país s'acabi tributant a cada país i ja veurem com acaba. Però al final hi ha la possibilitat de fer algunes estructures quan tens un volum molt gran que et permet rebaixar la factura fiscal. I, clar, si tens operacions a molts països del món, doncs aquesta és una possibilitat. Però el problema és que això sempre ens porta a la part dolenta, és a dir, aquells que munten aquestes estructures per no tributar part dels beneficis o alguna operació concreta que els hi reporti per no pagar impostos.
I quines conseqüències poden tenir, anem a posar exemples, els bancs, els advocats, els assessors fiscals que hagin ajudat a crear-les?
Bé, moltes i greus, és a dir, perquè el problema ve de la conseqüència que té tenir aquesta societat si són per ocultar a Hisenda impostos. I veurem les notícies si algun d'aquests noms que surten al final acaben tenint un problema amb Hisenda, que tindran tant per un problema fiscal, si no han declarat aquells ingressos amb el que es diu el model extraordinari aquell del 750, tot el que tenia calés o béns a fora a l'estranger, i també per blanqueig de capital. I llavors tot això ens portarà a que, com li ha passat al senyor Mario Conde, per exemple, molt recentment, pugui tenir problemes, i aquí també han ficat, de moment hi ha hagut la detenció, la declaració, i em sembla que estan en prisió preventiva, també l'advocat del senyor Conde, perquè l'ha ajudat a muntar aquestes estructures, fonamentalment per això, per evadir impostos o per blanquejar calés.
Estàs parlant del Mario Conde, i tinc que fer aquesta pregunta. El Mario Conde, què va ser? El metge és de la classe, eh? O el més estafador de la història.
Sembla ser que va ser el més llest de la classe, però igual es va passar llest. I també tenim aquí el problema de que en aquest país, quan et fiques en segon quines coses, pues, si tens molts amics i vas xinutxant, pues, vas fent i arribes molt amunt, però aquest senyor era un tauró, un tiburón de les finances, no? Llavors aquest senyor al final es va ficar en política, o va intentar ficar-se en política, i jo crec que això no li han perdonat mai, i el busquen i el tornen a buscar i de més. Bueno, ara, el que també tinc clar és que això ens demostra que els que paguem impostos estem tranquils, perquè al final tenim una agència tributària, una policia, uns serveis d'investigació importants que acaben traient tota aquesta cosa, perquè no pot ser.
Això també demostra, d'alguna manera, mal que no és tothom igual, però com és aquest país, no? Perquè aquest individu, Manel, va poder arribar a ser president del govern, en cert moment.
No va arribar, però de miracle, perquè si en aquell moment el senyor Aznar, que era del Partit Popular, no hagués pressionat per ser el candidat i de més, jo no sé si hagués tingut molts números de ser president del govern.
Com es pot conèixer? Seguim amb el tema de societats, el nom del titular de la societat del que estàvem parlant.
Doncs pues aquest és el tema, no es pot conèixer. És a dir, això és una documentació que només tindrà aquest despatx d'advocats que li ha muntat, i per això és tan important la filtració d'aquesta documentació, perquè normalment aquestes societats, com dic, són fiduciàries, és a dir, no coneixen mai a qui són els socis i el que les administra, i fins i tot són societats que depenen d'altres societats, i aquestes societats, a més, són títols del portador que els té el senyor, que és el titular, i els té a casa seva o amb una caixa forta en un banc.
Atenció, directiva de l'estalvi, això és el titular, no? Què es va aprovar l'any 2005, si no em falla la memòria, a Europa, i explica'ns en què s'implica.
Amb el tema de l'estalvi, bàsicament tot això ve de que els bancs venen obligats, per un tema, per el que dic del blanqueig de capitals, a que hem de saber qui hi ha darrere d'aquestes societats. Llavors, tots els països, Suïssa, arreu de la llista Falciani, etcètera, pues, van tenir que signar convenis amb els Estats Units, per exemple, i a partir d'aquí amb tots els països europeus, per poder aixecar el secret bancari, i perquè els bancs eren els que muntaven aquestes societats opaques per les grans fortunes que no volien tributar. I llavors, a partir d'ara, fins i tot els particulars ens ha afectat, perquè fins fa poc, pel tema del compliance bancari, ens demanaven que, diguéssim, qui érem, si tenim una societat, qui havia darrere la societat, qui són els socis que tenen el control d'aquesta societat, etcètera, etcètera, per poder donar la informació a l'administració tributària.
Atenció a aquesta pregunta, te la tinc que fer. Tots els que tenen societats a Panamà, que sembla que són un fotimer, tots són corruptes?
No. No, no, és el que dic. És a dir, hi haurà molta gent que ha tingut activitats, doncs, ja dir, només que tinguin activitats a Latinoamèrica, Panamà, igual que Uruguai fa molt de temps, són centres financers. A Panamà és que hi ha, doncs jo què sé, m'han dit que hi ha 64 bancs, però jo vaig fer el doctorat amb un advocat de Panamà i em deia que no, que allà hi havia més de 200 entitats financeres de tot el món. És a dir, és com la City de Londres. Tot el capital financer té una oficineta a la ciutat de Panamà. Per què? Perquè per allà passen molts negocis que van tant cap al nord dels Estats Units com cap al sud, a qualsevol país latinoamericà. I per això, tota aquesta gent que fa negocis transparents i tributa i tal, no té cap problema. És a dir, són aquells que amagaran la tributació, que són els que tindran problemes.
Aquest és un país de llestos. Alguns que es passen de llestos, no. Estic pensant jo també ara l'amnistia fiscal que va oferir Montoro l'any 2012... aquella situació, tu com la veus? Perquè clar, també són moltes casualitats, però en aquest país hi ha tantes casualitats que per això et faig aquesta pregunta.
I al final no sabem si són casualitats o està tot
entrellaçat. O és que està tot podrit.
Home, és difícil que tot siguin casualitats. És cert que al moment era òptim per fer una cosa d'aquestes, una amnistia fiscal, perquè realment el capital que no s'havia declarat vingués, per exemple, d'Andorra, Gibraltar, Suïssa, etcètera, etcètera. Estàvem en una situació de crisi molt aguda i si venia el capital amb una tributació petita, doncs, bueno, benvingut fos, no? Quin és el problema? El problema és que després que surten aquestes coses i dius, ostres, doncs no sé si era per una cosa o era perquè ja sabien, aquests que manen, que ja tenen informació molt més abans que nosaltres, si ja sabia que tot això sortiria i pels amics ja li van dir, escolti, facin vostès aquesta, paguin el 10%, que si no després vindrà la cosa més complicada i tindrem sancions greus.
I poder també alguna trucada telefònica, no te preocupes, no te pongas nervioso, que jo t'apoyo, no? Que això ja estem acostumats
sí, ja és
una miqueta. No? La normativa és diferent segons cada país?
Sí, sí, evidentment, cada país té la seva normativa tributària. El que passa que anem a agrupar països, és a dir, a la Unió Europea tenim unes normes bàsiques de tributació i uns tipus que varien depenent del país, i que és normal que varien, és a dir, no tributarem igual a Espanya que tributarem a Suècia, però al final jo sempre dic el mateix. Tot això no passaria si les tributacions fossin lògiques, és a dir, si un empleat de qualsevol empresa no li retinguessin el que li retenen, no li fessin pagar, que ja també ve per retenció de seguretat social, no tingués l'IVA que té a l'hora de comprar qualsevol cosa que compra, etcètera, 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 tot això no tindria sentit. Per què? Perquè els grans, que són els que tenen els mitjans i els que tenen els calés de veritat i el que poden estalviar-se calés, no tindrien necessitat de fer això si tinguessin una tributació més ajustada. Bé. I, evidentment, els que agafen aquests calés no se'l gastessin doncs, amb la corrupció que se'n veien cada dia.
Clar. Abans, bueno, finalment, on poden trobar més informació els nostres oients sobre aquests temes?
Bueno, bàsicament, l'Agència Tributària té molta informació sobre aquests temes i l'Associació d'Assessors Fiscals també. I és un tema en el que, sobretot l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals, li està donant molta empenta i s'estan escrivint molts articles, sobretot des de la vessant aquesta ètica de fer que la gent pagui impostos, de que aquests siguin justos i que, clar, evidentment, veiem els contribuents que aquests impostos van a serveis socials, a el que tenen que anar, metges, professors, policia, etcètera, etcètera.
Aquest país, Espanya, estic parlant, és un dels tres països més corruptes d'Europa?
Pues, probablement tenim molt mala fama. La veritat és que parles amb qualsevol client que ve de fora i és molt complicat dir-li que les coses funcionen, que funcionen bé, que ha de pagar uns impostos, i tots pensen que aquí pues, fem això de més i de menys i que, bueno, que no som molt seriosos.
Segurament tindrem, sembla ser, però com en aquest país canvia tot de la nit al dia, del dia a la nit, eleccions. Què es té que canviar si hi ha eleccions de tot el que ha succeït fins ara?
Home, jo crec que després de tot el que ha succeït, amb els canvis que hi ha, que jo crec que tindran canvis polítics, el que s'ha de veure és això. És a dir, primer s'ha d'acabar amb aquesta corrupció política de les grans obres per tenir grans comissions per finançar partits polítics, que al final és el que es troba. És a dir, que hi ha un finançament il·legal de partits polítics i, evidentment, que el que belluga aquests calés acaba quedant molta part d'aquests calés. Si no tinguéssim tot això, no farien falta ni estructures ni paradisos fiscals, moririen de gana, perquè, escolti, no fa falta.
De tot això que estem parlant, d'aquests corruptes que s'han gastat molts calés, que han fugit molts calés, a l'hora de la veritat paguen justos per pecadors, perquè algú tindrà més d'un euro fora del nostre país.
Bueno, però jo el que vull veure és això, el que li ha passat al senyor Conde, que li troben aquests calés i que quan els vol repatriar pues, té un altre problema penal i tornen a la presó. Això és el que vull veure. El que passa és que he vist altres casos i no sabem ni on estan els calés ni s'ha fet el que es tenia que fer per aquesta investigació, perquè el problema és que els acords amb paradisos fiscals, si no hi ha un delicte, no et donen informació.
Altres casos, i molts, o més d'un, molt a prop de nosaltres. 93-745-16-14. 93-745-16-14. La solució legal la té Beta Legal. Manel, fins al proper dia.
Gràcies.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Restaurante Casa Calvet. Más de 20 años creando sabores en el icónico edificio de Antoni Gaudí. Una excelente variedad de carnes y pescados de la mejor calidad combinados con nuestra extensa bodega. Restaurante Casa Calvet. Nos encontrarás en la calle Casp 48, en Barcelona. Reservas en el 93-412-4012, 93-412-4012 y casacalvet.es.
Clínica Clarós. Más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93-203-1212, 93-203-1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós, tu clínica de confianza.
Si vols participar al nou concurs líric L'Odissea de la Veu, visita la nostra pàgina web marfilproductions.com, marfilproductions.com, i fes clic a l'apartat L'Odissea de la Veu. Allà trobaràs tota la informació. L'Odissea de la Veu.
Amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Marxem amb un tren. Doncs demà baixarem del tren i l'entrevista. Felicitat, treballar per tots vosaltres. És tan maco treballar i divertir-te. Se'n surt del cor. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Bona tarda, la Vall d'Aran.